Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Canviar un endoll que està trencat, reparar la cisterna que no para de deixar anar aigua o pintar una paret tacada d'humitat són activitats de bricolatge en la llar que els usuaris s'arrisquen a realitzar sense recórrer la contractació d'un professional o ho deixen també en mans de gent no professional, és a dir, especialistes en fer-nos un bunyol. Sovint aquesta reparació casolana o en mans de no experts no surt com estava previst i implica fer malbé una inversió en materials i temps al que caldrà afegir el cost de la intervenció d'un professional i en molts casos a cost addicionals derivats de la seva mala actuació. Per exemple, canviar un endoll sol ser un dels serveis més habituals i fàcils, encara que també dels més perillosos. Els possibles danys implicats per realitzar-ho sense coneixement tècnic pot ser el d'un circuit, un curtcircuit en l'habitatge, la qual cosa pot suposar aixecar de nou el circuit i substituir tot l'aparell. Però si el manetes ens fa un nyap considerable, la situació pot ser més greu i caldria canviar la magnetotèrmic, l'endoll i un metre de línia. Si la desfeta no acaba aquí i hem de canviar la diferencial i l'endoll, l'arranjament es dispara, i tot per estalviar-nos uns euros. El desastre, però, pot arribar a situacions poc o gens habituals, com ocorre un incendi en l'habitatge, la valoració econòmica del qual i els possibles danys personals serien incommensurables, o desgràcies personals com la del veí de Sabadell que va trobar la mort electrocutat per la reparació d'un fals lampista. El fet de realitzar reparacions que comporten un risc potencial o que simplement no estan a l'abast del nostre coneixement tècnic ens pot sortir molt car i, a més, pot suposar un sobrecost important en aquesta nova reparació. Per tant, cal fer cas dels professionals quan ens alerten que aquestes actuacions tenen implicacions tan econòmiques com també de temps. Com moltes altres coses, amb tasques de vehiculatge, massa sovint el barat surt car. El que surt sempre bé són els titulars del dia que ens ha preparat la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Per on passa l'actualitat d'avui?
Doncs comencem explicant que han detingut un conductor a Sallent per conduir borratxo sense carnet i en contradirecció per la C-16. L'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la persona que l'acompanyava al cotxe i se l'acusa de dos delictes contra la seguretat viària, un altre de trencament de condemna i un de falsedat documental. I Front Comú d'Ecologistes, Pagesos i Veïns han presentat al·legacions contra la ciutat del Girona Futbol Club a Vilablareix. Denuncien que vol destruir el poc sòl agrícola que queda a la zona i el consideren una animalada. A més, també sostenen que no és d'interès públic ni estratègic perquè només serà per ús privat. D'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua disminueix l'alliberament d'aigua de sau que passos queda per mantenir la qualitat i finalitza així l'extracció de peixos. Es retiren les embarcacions de pesca, deixant només dos vaixells davant d'una eventual mortaldat i es considera que amb els treballs que s'han dut a terme durant el darrer mes s'ha reduït la densitat de peixos a l'embassament i s'ha aconseguit preservar la qualitat de l'aigua. A tot això hem de dir que s'ha desactivat el nivell 2 del Pla Alfa per l'alt risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Els agents rurals han fet més de 600 actuacions i els bombers han apagat més de 100 incendis. I els bombers també han donat per extingit l'incendi originat a Mequinensa i el darrer balanç va xifrar l'àrea afectada en 453 hectàrees entre l'Aragó i Catalunya. I ja per acabar, i de cara a Sant Jordi, els floristes esperen vendre 6 milions de roses i mantenir també així els preus en una campanya de Sant Jordi que durarà 3 dies. Tot i la pressió inflacionària, el sector no contempla augmentar preus i confia l'èxit d'aquesta jornada, les vendes de tot l'any, el manteniment de la tradició per part del públic local i també a l'arribada de turistes.
Gràcies, Marça. Notícies d'un dimarts de temps insegur arreu de Catalunya, amb alguns ruixats a les comarques del sud de Tarragona i temperatures màximes que reculen respecte a dies anteriors. Serà de manera momentània, això sí, ja que a partir de demà els termòmetres es tornen a recuperar. Dimecres serà un dia amb força sol a tota Catalunya. I com està la xarxa viària? Hores d'ara, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. A l'autovia 2 hi ha 1,5 km d'intensitat a Granyanella, en sentit Barcelona, per obres. També comentar-vos que l'autopista P7 hi ha 1,5 km de retenció a Mollet del Vallès, en sentit Tarragona, per un accident. A la C-245 hi ha 1 km de cua a Cornellà de Llobregat, en sentit d'entrada a aquesta població. A la C-31 hi ha 2 km de retenció a Prat de Llobregat, en sentit Barcelona, per unes obres que tallen un carril. A la C-58 hi ha 2 km de cua a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, perquè en aquest tram hi ha un carril tallat per un vehicle que ha perdut la càrrega que transportava. I a banda d'això, situació tranquil·la la resta de la xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Creix el nombre d'estudiants de tercer d'ESO que deixen els seus estudis. La xifra gairebé es duplica respecte al curs passat i passa del 2,5% al 4,7%. Pel que fa a l'educació postobligatòria, el percentatge d'alumnes que deixa els estudis a primer de batxillerat es manté al voltant del 5%, com en els darrers anys. Són dades que el Departament d'Educació ha posat sobre la taula en una recent cimera sobre l'abandonament escolar celebrada a Manresa, a la comarca del Bages. Globalment, Catalunya supera i de llarg la mitjana europea en aquesta matèria, i la clau per reduir les xifres d'abandonament escolar o de fracàs escolar són variades, però ens quedem amb dues: evitar que els alumnes caiguin en la desmotivació i el desànim, o, com a pares, filar molt prim a l'hora d'escollir el centre escolar segons les necessitats del nostre fill o filla. D'això, precisament, n'heu parlat aquest matí a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. Sergi Tor.
Sí, els experts educatius valoren com fonamental una bona i encertada elecció de centre educatiu. I els criteris han canviat. Si fa uns anys era la proximitat a domicili habitual escola, era el dominant en aquesta elecció, ara les famílies se volen informar dels programes educatius de cada centre i del tipus d'ensenyament que rebran els seus fills i filles. A Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, Nieves Orcajo, fundadora de la pàgina web acolesiguarda.es, confirma les noves inquietuds de les famílies.
Ha cambiado un poco todo. Antes era un poco en la cercanía, así. Ahora los padres buscan más, se informan sobre el proyecto educativo de los colegios. Entonces, yo creo que es fundamental y las familias, yo creo que así lo hacen ahora, bueno, antes también, pero ahora más, buscar un cole que sea totalmente afín a tus ideas y a la forma de vivir de cada familia.
I és que una correcta elecció escolar i d'estudis pot evitar un abandonament a posterior. Catalunya té unes xifres preocupants. Frega el 17%, 3 punts més que la mitjana nacional, i en formació professional l'abandonament prematur augmenta al 23,6%, un de cada 4 alumnes de grau mig. Entitats educatives consideren que la prioritat de la Conselleria d'Educació ha de ser reduir aquestes xifres, que representen que un 15% dels joves de Catalunya d'entre 18 a 24 anys no tenen cap més titulació que la primària o els primers cursos d'ESO.
Aturar el fracàs i l'abandonament escolar, una preocupació que avui mereix la nostra atenció aquí a COPE Catalunya i Andorra. Però si hi ha alguna entitat que analitza, busca i sempre troba respostes o intenta trobar-les, en aquest tema és la Fundació Bofill. Volem parlar amb la senyora Laura Cardús, que és la coordinadora del programa Mentora. Senyora Cardús, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara en parlarem d'aquest programa Mentora, però abans esmentar, perquè les heu donat vosaltres, que tenim unes xifres d'abandonament escolar a Catalunya, jo diria que molt elevades o força elevades, un 17%. Des de la Fundació Bofill teniu identificades les causes d'aquestes xifres, d'aquest 17% de fracàs o abandonament escolar. Per què passen?
Sí, exacte. De fet, només per fer una petita introducció,
sí,
considerem l'abandonament escolar justament quan un alumne no es gradua més enllà de l'ESO. És a dir, els alumnes que potser tenen l'ESO, si no la tenen, ja diem el que és el fracàs escolar, si tenen l'ESO però més enllà no graduen el que diem secundària superior, és quan parlem d'abandonament escolar, d'acord? Mm. I llavors sí que les xifres són molt elevades, com tu bé dius,
sí,
i sobretot estan relacionades amb moltes qüestions, és un fenomen molt, molt complex i molt ampli, però estan correlacionades, per exemple, amb el baix rendiment, és a dir, tenir pròpiament dificultats acadèmiques, els alumnes que no estan seguint el curs amb normalitat i que, per exemple, van repetint cursos, és un predictor de l'abandonament. També els motius de caire econòmic, socioeconòmic, és a dir, quan hi ha etapes de bonança econòmica i hi ha molta oferta laboral de caire de baixa qualificació, uh-huh, el que diem mà d'obra poc qualificada, doncs hi ha més abandonament escolar. Hi ha l'efecte crida del mercat laboral per a alguns alumnes que consideren que necessiten aquests ingressos per la seva família, no? També hi ha una qüestió més àmplia, més subjectiva, potser relacionada amb la desmotivació o la desvinculació amb el sistema educatiu o amb el centre educatiu. No sentir-se que aquells estudis són per tu, que tu no hi fas res a l'institut,
clar,
no?
Clar, clar.
I finalment dir-vos també, disculpa, que aplica, doncs, totes aquestes qüestions més freqüentment, malauradament, a famílies, doncs, amb més baix nivell de renda o amb més baix nivell d'estudis de la família, no? Mm. Pròpia, i també més sovint els nois que les noies.
Ja. has fet una radiografia doncs, molt resumida però molt interessant. Teniu en marxa, per exemple, tu deies, aquest projecte Mentora, que vol implicar la societat en recuperar aquests nens no, i nenes. L'objectiu és reduir aquestes dades amb la mentoria com a fil conductor. Com pot ajudar un mentor doncs, a recuperar aquests nens i nenes pel món educatiu?
Exacte. Doncs justament la mentoria on vol enfocar-se són aquestes causes més subjectives, no tan estructurals, que permetin doncs, que una persona voluntària, per tant, una persona de la societat civil, no un professional de l'àmbit educatiu o un membre de la família directa del noi o noia, doncs sigui un referent, una figura educativa que actuï doncs, ampliant o donant suport al que ja es fa per part de les figures professionals o de la mateixa família. Mm. El que volem és que, en aquest cas, alumnat de tercer i quart d'ESO, que encara estan en el sistema educatiu però que poden acabar decidint abandonar, tinguin una figura de confiança, pròxima, informal, que passi unes tardes amb ell o ella a la setmana per tenir converses, agafar confiança, reflexionar i acabar doncs, decidint quedar-se i seguir estudiant més endavant.
Molt important. Escolta, Laura, qui pot ser i quins requisits demaneu o ha de tenir aquest mentor o mentora?
Les persones mentores, a priori, poden ser qualsevol persona del territori de Catalunya que estigui interessada i que pugui adreçar-se als punts que tindrem arreu del territori. En aquest moment encara no els sabrem, els sabrem cap a l'estiu, perquè començarem el curs que ve, i seran persones que puguin comprometre's, com et deia, un cop a la setmana, a la tarda, a fer una sessió d'una o dues hores amb un adolescent que estigui en aquesta situació de decisió de cara a la transició cap a la postobligatòria, que siguin persones responsables, compromeses, que tinguin passió i interès per l'educació, evidentment,
és
i que puguin tenir la paciència per fer aquest acompanyament en un moment doncs, una mica delicat per aquestes i aquests adolescents.
Sobretot paciència i ganes d'implicar-se en el projecte. Escolta una cosa, Laura, motivar l'adolescent també, jo crec que és la clau de tot plegat, però el sistema educatiu també hauria d'ajudar. Jo crec que no pot ser que els xavals poder vagin a classe, a l'escola cada dia, desmotivats, no? Aquí els profes tenen molt i molt i molt a dir i a fer també, no?
Sí, per descomptat. El que jo entenc que des del sistema educatiu, des d'una aula de 25, 30, 35 alumnes, de vegades no és tan fàcil trobar allò que motivi a tot l'alumnat, no?
Sí.
Per això insistim en l'interès d'aquesta iniciativa tan personalitzada com és la mentoria, no? Un mentor, una mentora té només una relació de vincle educatiu amb un noi o noia i tot arribar-lo a conèixer, poden explorar, reflexionar sobre què li agrada a aquesta persona, en el futur què podria arribar a fer i anar fent la connexió entre els seus interessos i el que li toca estudiar, no? Que de vegades en una aula no és tan simple, no? Mm-hmm. Tenir aquesta capacitat d'individualització, aquest temps i aquesta paciència. Mm-hmm.
L'interessant seria que els professors poguessin conèixer una mica més els alumnes que tenen a classe també, Laura. Aviam, ja per acabar, repetir curs hauria de deixar de veure's com un fracàs, Laura, poder o què? A vegades va bé,
repetir
no?
Repetir curs?
Sí. Com ho veus?
Repetir curs no té per què ser un fracàs.
Exacte.
Però el que s'està veient, i això ja és una qüestió que jo deixaria als professionals docents, no? Però sobretot s'està veient que és una mesura que no té molta eficiència. És a dir, que hauríem de veure si realment aquesta desvinculació del grup classe i fer que el noi o noia vagi a un grup doncs, de més petits per edat, diguéssim, no dic que en alguns casos tingui efectivitat, però pot ser que es visqui més com un càstig i encara més com una desmotivació i desvinculació pels estudis, no?
Mm-hmm.
No sabem si realment després té un efecte en els aprenentatges acadèmics de l'alumnat.
Molt bé, Laura Cardús, que és la coordinadora del programa Mentora de la Fundació Bofill. Gràcies per atendre'ns. Seguirem molt atents a aquesta iniciativa que poseu en marxa el pròxim curs i ja ho saben, la gent que vulgui acompanyar amb aquests nois i noies que a vegades tenen dificultats per acabar el curs o estan així dubtant si han de continuar o no han de continuar, doncs que, en fi, que parlen amb vosaltres, amb la Fundació Bofill i que s'impliquin en aquest projecte per recuperar aquestes criatures pel món educatiu. Laura, gràcies i molt bona tarda,
Moltes gràcies, Carles, a vosaltres. Una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando.
Nosaltres seguim parlant ara de projecte Home Catalunya. Han alertat aquest matí que la mitjana d'edat de les persones ateses per addiccions s'ha incrementat dels 37 fins als 44 anys. Això ha passat l'última dècada. Les previsions no són gaire optimistes, diuen, ja que va en augment i anirà en augment aquestes addiccions els pròxims anys. Asseguren la gent de projecte Home Catalunya, doncs, tot un repte per a aquest sector. Un repte que aconsegueix triomfs amb noms propis, com és el cas del Jaume, que ha aconseguit sortir del pou de les addiccions. La història del Jaume te l'explica el Joan Gual.
La història del Jaume, de 58 anys, és cada vegada més freqüent entre la població. Ell va tardar 3 anys en adonar-se que el consum d'alcohol i cocaïna s'havia convertit en una necessitat i no en un hàbit social. Després de perdre la feina, perdre pràcticament totes les amistats i que el fessin fora del seu domicili, va iniciar el procés que li va canviar la vida.
Un moment donat que em vaig trobar que ja no tenia on anar perquè em van treure a estar de casa, ho vaig perdre tot, doncs em vaig trobar que vaig tenir que demanar ajuda i és un pas molt important i vaig vindre a Projecte Home.
22 mesos de teràpia Projecte Home han estat els necessaris perquè el Jaume hagi après a tenir les eines necessàries per a conviure amb la malaltia, tot i que n'és conscient que sempre hi serà.
Tenim una bèstia petita dintre que està adormida perquè hem aconseguit dormir-la, però i aquí ens ensenyen a poder dormir-la i a saber tindre una vida normal, sense alcohol, i no despertar-la mai.
Del que va començar a ser un consum social amb els seus amics es va convertir en el seu pitjor enemic. Ara, però, ja està rehabilitat i ha pogut recuperar la relació que tenia amb la seva filla.
Cop policial contra l'explotació laboral d'immigrants, la Policia Nacional ha detingut 4 persones de nacionalitat pakistanesa per esclavitzar-ne unes altres 20 en locals de menjar ràpid a Mollet, Parets, Mataró, Martorelles i Torelló. Les víctimes treballaven tots els dies de la setmana i vivien en els mateixos locals sense condicions d'higiene ni tampoc sanitàries, Clara Fernández.
Així és, Carlos. Les víctimes es trobaven en una situació extrema de semiesclavitud. L'amo dels establiments s'aprofitava de la situació de necessitat i vulnerabilitat dels treballadors, tots sense documentació legal ni seguretat social. Ens detalla les condicions en les que treballaven Ignacio Campo, portaveu de la Policia Nacional de Catalunya.
La investigació es va iniciar el mes de gener en tenir constància que hi havia diversos locals de menjar ràpid, tipus kebab, en el qual els propietaris estaven, segons semblava, explotant laboralment els seus empleats. Les persones que hi treballaven eren obligades a fer-ho sense contracte, treballant moltíssimes hores, i molts d'ells inclús residien en els mateixos locals, que tenien unes condicions higienico-sanitàries i d'habitabilitat certament nules.
En declaracions al jutjat d'instrucció de Guàrdia de Mollet del Vallès, les víctimes van manifestar que treballaven els 7 dies de la setmana sense possibilitat de descans i sota l'amenaça de ser expulsats d'Espanya.
El resultat del dispositiu ha culminat amb la detenció de 4 persones, 3 encarregats i el principal responsable dels 6 establiments, pels delictes contra el dret dels treballadors i contra el dret dels ciutadans estrangers.
4 de les víctimes estaven en situació irregular i tots els detinguts han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Mollet del Vallès.
Deixem els jutjats, anem fins al Parlament de Catalunya, on el grup de Vox demanarà empara al Tribunal Constitucional si la cambra catalana acaba aprovant la reforma del reglament que per prohibir els discursos d'odi segons la proposta que han entrat Esquerra Republicana i la CUP. El portaveu de Vox, Joan Garriga, acusa aquestes dues formacions de vulnerar els drets de participació política, de llibertat d'expressió i també la llibertat ideològica, com t'ho explica la Yolanda Canales.
Des de Vox consideren que aquesta reforma del reglament és clarament inconstitucional, una reforma que impulsen Esquerra i la CUP, que es vol tramitar per la via ràpida i que té com a objectiu, diuen, aturar els discursos d'odi de Vox. Entre altres coses, el text es diu que a l'hora d'establir els criteris per valorar si es produeix un discurs d'aquest tipus, s'ha de tenir en compte les intencions identificables de l'orador o la percepció de la intervenció del públic. Pel portaveu parlamentari de Vox, Juan Garriga, es pretén limitar així la participació política de la seva formació, a més de discriminar els més de 200.000 catalans que han votat al partit.
Esta reforma del reglamento también está presentada por estos grupos como una continuación del cordón antidemocrático que desde el principio de legislatura firmaron las formaciones políticas que no son la nuestra, para intentar limitar nuestra participación política, nuestra representatividad, al fin y al cabo, para discriminar a más de 217.000 catalanes que nos dieron su confianza y nos dieron el mandato electoral de representar las ideas que representamos también en esta institución.
Garriga ha avançat que demanaran empara al Tribunal Constitucional si el Parlament finalment acaba aprovant aquesta reforma i molt probablement el partit també recorrerà la via judicial la negativa de la Junta de Portaveus d'avui d'acceptar la seva petició de reconsideració a la proposta d'Esquerra i la CUP. En tot cas, el portaveu de Vox diu que és un pas més en aquest cordó sanitari que es fa a la seva formació. S'ha de tenir en compte, per exemple, que els grups independentistes i els d'esquerra al Parlament rebutgen sistemàticament qualsevol proposta de resolució o iniciativa que presenti la formació verda, com per exemple les ajudes als malalts d'ELA.
¿Sabías que actualmente Fuentes es el líder mundial en la producción de atún rojo y que exporta el 85% de su producción a países de los 5 continentes, incluyendo el exigente mercado japonés, y que cuenta con diferentes instalaciones en España, Portugal, Marruecos, Malta, Italia y Túnez? Hoy te lo estamos contando con Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito de los chefs.
Este martes, el Madrid a por la semifinal de la Champions. Tras el 2-0 en la ida de los cuartos, los de Ancelotti viajan a Stamford Bridge para certificar el pase. Y lo vamos a vivir en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, vibramos con el Madrid. Vibramos con la Champions.
3-3, peligro, peligro, peligro.
Chelsea, Real Madrid.
Aquí, en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Avui a COPE Catalunya i Andorra t'expliquem dels riscos que suposa deixar a les mans de gent no professional les reparacions de la llar. I és que encara estem impactats i sorpresos també per la notícia de la mort d'un veí de Sabadell de 88 anys que es va electrocutar quan era a la dutxa després que un fals lampista manipulés el quadre de llums del pis. Aquest fals lampista està sent investigat pels delictes d'homicidi imprudent, falsificació de document mercantil i també per intrusisme. Els professionals dels sectors més afectats per aquestes reparacions que acaben en un llap recorden sempre que si necessites un tècnic, contactis amb empreses conegudes i sobretot amb referències. I és que canviar un endoll, reparar una cisterna que no para de perdre aigua o pintar una paret tacada d'humitats ens pot sortir molt car si ho deixem a mans d'un aficionat que ens acabarà fent un autèntic nyap i carmons.
L'intrusisme en les instal·lacions cada cop és més comú. Amb la pandèmia, el nombre de reformes s'ha disparat, així com els aficionats per abaratir costos. Aquesta problemàtica també s'ha traslladat a les assegurances. El vicepresident del Gremi d'Instal·ladors de Barcelona, Miguel Ángel Rojas, ha qüestionat aquestes empreses que subcontracten els serveis dels instal·ladors.
És molt habitual que les companyies asseguradores sempre deleguin aquest tema de reparacions i de més a altres empreses de serveis, que al final aquestes empreses de serveis o tenen el personal o subcontracten. També el control de tot això no es fa com s'hauria de fer, evidentment, per estalviar problemes.
A més, Rojas també assenyala les grans superfícies.
Per exemple, les grans superfícies venen materials elèctrics, venen aires acondicionats, i això, a l'hora de comprar-ho qualsevol s'ho pot muntar entre cometes, i si té un entrebanc o un problema de l'electrofusió. Llavors ja tenim el gran problema, no? A veure qui es fa càrrec.
D'aquí la importància d'un bon professional.
Una persona que en sap i que té el carnet i que té una sèrie de requisits mínims sap perfectament què és el que pot fer i què és el que no pot fer sense que no sigui segur.
Per tant, una bona instal·lació hauria d'acabar amb una factura, res de pagar bé, i un bon instal·lador amb un certificat.
Com acabeu d'escoltar amb massa freqüència, escoltem casos de persones que es dediquen a una professió sense comptar amb l'adequada formació ni complir amb els requisits legals exigits. Això és el que es coneix popularment com a intrusisme professional. Conseqüències legals d'actuar així. Li volem preguntar a l'advocada Sara García de Legalitas. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, de entrada, el intrusismo laboral es un delito y qué penas puede suponer, pues eso, el intrusismo laboral.
Bueno, pues realizar una actividad profesional que requiera de un título oficial para poder demostrar la cualificación necesaria para poder actuar en el mercado. Toda aquella persona que sin poseer ese título exigible legalmente se dedique a realizar actividades que requieran de esa titulación específica se puede ver enfrentado al artículo 403 del Código Penal, que castiga los hechos con una pena de multa de 6 a 12 meses. En pena los meses tienen 30 días y la cuota diaria que impone el juez oscila entre los 2 y los 400 euros diarios, fijándose esa cuota diaria en función de la capacidad económica del condenado al pago. Claro. Vienen fijando cuotas diarias en torno a 10 euros al día, 20, 8, 6. Es decir, que si habláramos, por ejemplo, de una multa de 6 meses, a razón de 10 euros al día estaríamos hablando de 1.800 euros, más o menos.
Llegar a penas de prisión ya son palabras mayores, ¿no, Sara? Me imagino.
El intrusismo profesional no lo prevé como tal en principio, salvo ya supuestos muy muy específicos, sí. Pues como sería el desempeñar estas funciones por parte de una persona que carece de esa cualificación, pero sí que se prevé una pena de prisión de 6 meses a 2 años si concurre alguna de las siguientes circunstancias: que el culpable se atribuya públicamente la cualidad de profesional amparado por el referido título, es decir, si yo no soy abogado, pero hago creer en todo mi entorno
que lo soy. Claro.
O bien, si el culpable ejerce actos en un local o establecimiento abierto al público en el que se anuncia la prestación de servicios propios de esa profesión. Bien. Y ahí, como digo, las penas son prisión de 6 meses a 2 años.
A 2 años. Desde Legalitas, ¿tenéis situado, perfilado más o menos qué profesiones tienen un mayor grado de intrusismo ahora mismo?
En general vienen siendo fundamentalmente profesiones de actividades profesionales tipo FP, pues talleres, electricistas, fontaneros, profesiones, o bien también en tema de profesiones liberales, pero sobre todo en autónomos pues hay bastante intrusismo en cuanto a temas de, por ejemplo, clínicas estéticas, y que nos entran bastantes temas de negligencias médicas por personas que dicen poseer un título para poder ejercer como esteticistas, médicos esteticistas cuando no lo son, médicos odontólogos cuando no lo son. Sí, sí que, en fin, ahí la verdad es que la casuística es múltiple,
es muy amplio,
porque hablamos,
¿no?,
con muchísimos clientes y tampoco podemos dar un dato concreto.
Muy bien. ¿Cómo puede protegerse un ciudadano de este intrusismo profesional? ¿Qué hemos de hacer?
Lo primero siempre, claro, el pedir un presupuesto detallado, exigir la correspondiente factura y exigir igualmente la titulación, el que la persona que tiene que actuar se acredite, se identifique como un profesional, igual que un abogado cuando va a ejercer. Lo primero que tenemos que hacer es enseñar la tarjeta de abogado, todas las profesiones, para poder actuar en el tráfico se requiere una identificación como tal profesional. Pues el fontanero, el electricista, pues tiene que tener su título y su documentación en regla que les habilita para poder actuar.
Y cuando hemos sido víctimas de un chapuzas, ¿qué hemos de hacer? En fin, ponernos en manos de un buen abogado, me imagino, ¿no?, de entrada.
Bueno,
dependiendo también del importe de la chapuza que nos haya hecho, ¿no?
Claro,
y de lo que haya provocado, los daños que haya provocado.
Claro, así es. Pues mira, no sé si tienes en mente, por ejemplo, el tema del electricista que en Sabadell...
Te quería comentar el tema este. Sigue.
Sí, pues precisamente en este tema tan duro que todos hemos tenido constancia de él, pues sí que es fundamental ponerse en manos de un abogado experto penalista de cara a poder calificar convenientemente los hechos que han ocurrido, que en ese tema, bueno, pues ya se está comentando bastante en cuanto a los posibles delitos que ha podido llegar a cometer, tanto de intrusismo profesional como falsedad en documento mercantil y también delitos de homicidio por imprudencia. Estos temas suelen ser escurridizos, me refiero de cara a que es muy muy conveniente, muy interesante llevarlo en manos de un buen abogado experto en la materia, que pueda exponer las pruebas convenientemente al juez, que no se nos vaya la acusación entre los dedos por culpa de que no haya ido bien fundamentado todo y todo muy bien atado.
En el caso de Sabadell que comentaba Sara, con el agravante de que el falso lampista había sido enviado por la compañía aseguradora del piso, en fin, que ahí hay un cúmulo de una cadena de errores gravísima,
claro,
también, ¿eh?
Claro, penalmente respondería el falso electricista. Si bien luego la responsabilidad civil, el artículo 116 del Código Penal nos indica que toda persona que responde penalmente de un delito también responde civilmente, pero en este caso entiendo que le va a salpicar la responsabilidad civil también a la compañía, porque en civil también tenemos una responsabilidad civil que dimana del empresario por culpa de la culpa ineligendo, es decir, por culpa de que en esa empresa no se haya seleccionado convenientemente al profesional que está prestando servicios para esa empresa.
Muy bien, Sara García, de Legalitas, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y aportar luz en un tema tan, tan difícil, complicado, como es el intrusismo profesional, del que hemos de huir siempre. Hay que estar sobre seguro cuando contratas y cuando coges una persona que sea un profesional bien acreditado. Sara, gracias, buenas tardes y suerte.
Gracias a ti, Carlos. Encantada, y aquí nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. De acuerdo, un abrazo. Adiós.
Si no lo suelto, no sé què hacer con tanta...
Ja ho sabeu, doncs, ja ho heu escoltat, el que us hem explicat, sempre que hem de fer alguna reparació a casa, mans millor dels professionals i no pas d'aquests manetes o d'aquests falsos especialistes, després els fan un nyap i hem de pagar tots i molt cares les conseqüències. I ara et vull parlar de la Lola Vives, una manresana que viu a Madrid, que acaba de fer 65 anys i que s'ha proclamat campiona del món de salt de longitud en el Màster de Polònia per a majors de 65 anys. La Lola té una vida, podríem dir que volcada completament a l'atletisme des de sempre, així que va ser la primera dona que va baixar dels 12 segons en els 100 metres a Espanya, 100 metres llisos. La Lola ha explicat a la Mar Puerto que continua il·lusionada i, sobretot, més motivada que mai.
Així és, la manresana va guanyar de nou el passat mes de març, amb 65 anys, el títol de longitud en el Mundial Màster. Però què ha canviat des que va guanyar amb 21 i des que ho ha tornat a fer ara amb 65? Així és com ens ho explicava ella en primera persona.
Quan jo vaig aconseguir ser la primera dona a trencar la barrera dels 12 segons, en aquells moments era una atleta professional, no en quant a que perquè guanyava diners, sinó per la meva dedicació. Dedicava, doncs, amb cos i ànima a l'atletisme. Després, ja quan passes a l'etapa màster, vaig seguir competint, però em vaig retirar als 29-30 anys. I ara, doncs, quan vaig reprendre l'etapa màster, és una manera diferent de perdre l'atletisme.
I és que de ben petit any ja somiàvem sent gimnasta, però a la seva ciutat no tenia instal·lacions adequades per practicar la disciplina. Ella mateixa agraeix que les coses hagin canviat a millor.
Les pistes, les sabatilles, la manera d'entrenar, la nutrició, la psicologia... Sobretot jo ara em meravello de que tinc com una enveja sana de veure, no, les velocistes actuals i com fan l'atletisme actualment, la preparació, la manera d'entrenar, com cuiden l'aspecte nutricional, com et comentava, com cuiden l'aspecte psicològic, com cuiden les recuperacions, la suplementació... Són tota una sèrie d'avenços que en aquella època, doncs, no era tan així, no?
I clar, ens preguntarem què porta algú a continuar entrenant i competint als 65 anys. Doncs aquest és el seu estil de vida i diu que no és un sacrifici, sinó un privilegi.
Jo ara també ja m'ho prenc com una forma d'estil de vida saludable, m'ajuda a mantenir això, un estil de vida saludable. És una motivació que jo ja tinc cada dia per llevar-me, per aconseguir uns reptes, unes il·lusions, perquè a mesura que passen els anys això és una cosa molt important a la vida, no? Tenir una il·lusió amb la que aixecar-te cada dia.
Doncs sí, això és el que li dona satisfaccions. De fet, el seu repte és seguir sent velocista, tot i el pas dels anys, i seguir corrents fins que el cos aguanti. Una història de superació i tot un exemple, la Loles.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Recte final d'aquest migdia, COPE Catalunya i Andorra, sintonia d'esports, Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Cueja i cuejarà el cas Negreira i, sobretot, tot el que va passar ahir. Va dir ahir Joan Laporta, eh? Sí. Avui, segona part.
Sí, sí, avui estarem amb el dia després de la intervenció de Laporta. El tema que més es comenta és l'atac al Reial Madrid, la reacció del Reial Madrid amb el vídeo amb Franco pel mig, fins i tot el govern català ha demanat que retiri aquest vídeo, o sigui que hi ha un bon cacau que de seguida abordarem. També l'Helena Condis ens portarà novetats sobre els futurs de Busquets i de Messi, que poden estar connectats. Hi ha Champions, tenim avui partits de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions, Chelsea-Real Madrid, el Real Madrid que porta un 2-0 d'avantatge del partit d'anada, també avui tenim Nàpols-Milan, i a l'Espanyol, doncs, preparant la final del divendres, contra el Cádiz, a l'estadi de Cornellà al Prat, el club vol que l'estadi sigui una caldera, també estarem al Godó, avui dia important que debuta Alcaraz, i també dia important per l'handbol català, que el Granollers disputa la tornada dels quarts de final de la EHF, la pista del Flensburg, està complicat, perquè els alemanys van guanyar 30-31 al partit d'anada.
Molt bé, molta sort Granollers, i molta sort al programa d'avui, Joan.
Gràcies, Carlos.
Us escoltem 3-5, Esports Cope, adeu-siau. Montserrat, Montserrat Rodríguez, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Rodríguez Martínez, em deien la russa al col·le.
La russa, sí, jo diria que la polaca, però bueno.
No, la russa, perquè clar...
Aviam, senyorita russa, parlem dels temes foco d'avui.
Sí.
L'abandonament escolar, i tu parles d'una cosa que molta gent no coneix, la dislexia dels números.
Així és.
Que això també influeix a l'hora d'estudiar,
eh? Es diu discalcúlia.
Discalcúlia.
I ens ho explicarà la Roser Colomer, que és neuropsicòloga pediàtrica i especialista de l'Hospital Sant Jan de Déu, i ens explicarà exactament per què les matemàtiques és una de les assignatures que més ens costa a tots.
A tu se't
donava bé les mates?
No.
Jo tampoc.
No.
Doncs avui ens explicarà exactament en què consisteix amb aquesta dislèxia dels números. I ara que estem en èpoques de recreació de la renda, segur que tenim tots més dislèxia.
Sí. Aviam, més coses. Els manetes, els nyaps, els bunyols que fan...
Los Pepe Gotera i Otilio. Chapuzas a domicilio.
M'agrada.
Doncs, malauradament...
Consells per no caure en mans.
I molts. Recordem, desgraciadament, la mort la setmana passada d'un home que es va electrocutar a la dutxa de casa seva a Sabadell després d'una feina feta per aquest electricista sense llicència. Avui en parlarem dels riscos de contractar un Pepe Goteras i Otilio per fer una reparació i ens ho explicaran des de la OCU i què fer en cas de que
com
no tingui la seva llicència i com evitar-ho.
Alguna coseta més, ràpidament?
Sí, i en parlarem amb els professionals del sector agrari de Catalunya perquè pronostiquen, Carles, importants pèrdues enguany per la pagesia fins al 80%. Ens quedarem, diuen, sense cereals si no plou.
Molt bé, la linterna 7 de la tarda acaba aquí a migdia. COPE, continua la informació. Pilar García Muñiz, Ángel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.